El franquisme va descobrir en el futbol una eina política potent. Un espectacle massiu que permetia canalitzar emocions, construir orgull nacional i desviar l'atenció del malestar social. Les victòries internacionals no eren només esportives, eren celebrades com triomfs de la raça espanyola. Aquest episodi examina com la dictadura va utilitzar el futbol com a instrument de propaganda i control social. Comencem fent memòria, avui amb Carles Santacana. Carles Santacana i mestre és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, especialista en història cultural, social i de l'esport durant el franquisme. Autor d'obres com El Barça i el franquisme, és una veu clau en l'estudi del paper polític de l'esport. Un podcast del diari Ara i del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Carles, gràcies per estar aquí.
Hola.
Què tal? Doncs mira, primer que et volia preguntar, què és quan descobreix el franquisme com el potencial polític que té el futbol?
De fet, el futbol, però els esports en general, diguem a Europa, a partir dels anys 20, però això de la dècada 1920, la dècada 1930, diguem, tothom té molt clar que tenen un potencial social i també polític. Clar, no podem oblidar, per exemple, 1936, els Jocs Olímpics de Berlín. Uh-huh. Hitler, és a dir, els nazis, molta gent no ho sap, els nazis estaven en contra dels Jocs Olímpics, perquè ho consideraven que era una manifestació internacional cosmopolita en què hi havia molts, i era veritat, jueus entremig, i per tant ells no volien saber res dels Jocs Olímpics. Però quan Hitler arriba al poder, aleshores el primer que fa, com que els jocs ja estaven concedits abans, és utilitzar-los políticament. Per tant, el franquisme, en aquest sentit, no és que ho descobreixi, sinó que segueix la pauta, sobretot, d'altres totalitarismes. De fet, el que va tenir-ho clar abans va ser la Itàlia de Mussolini, a partir ja de finals dels anys 20, de la dècada de 1920. No? Llavors, el franquisme el que fa és copiar el model italià, que vol dir que l'esport, qui s'encarrega de l'esport, l'Estat cedeix el control de l'esport al partit únic, a la Falange, en aquest cas, no? Del mateix el Mussolini havia fet amb el Partit Nacional Feixista, i llavors vol dir que tota la dinàmica esportiva passa pel partit únic, per Falange.
D'acord, i llavors les victòries esportives es feien servir d'alguna forma com propaganda?
Està clar, de fet avui també es fa, no? Les victòries esportives avui també es fa.
Avui també.
Passa que, evidentment, no les no la rentabilitza, encara que és igual, vagi, diguem, un president d'un govern democràtic, ara hi és, però d'aquí un temps ja no hi serà, etcètera, no es capitalitza de la mateixa manera que les que representa, que és l'Estat, diguem.
No, però jo tinc un record, perdona que et digui, de quan va guanyar Espanya el Mundial.
Sí, sí.
Primer i últim cop a la meva vida, que jo tenia 15 anys, crec, em vaig veure amb una bandera d'Espanya. Però ja saps que ara ho penso i ric de mi mateixa, però que crida l'atenció, no? Com de sobte agafa un significat.
Sí, sí, però, per exemple, fixa-s'hi, tenia importància que en els primers anys del franquisme, quan una selecció espanyola volia competir amb una altra selecció d'un altre país, de qualsevol esport, havia de demanar permís al Ministeri d'Assumptes Exteriors.
D'acord.
O sigui, es considerava un tema de política internacional i que en alguns casos no s'autoritzava perquè hi havia moltes possibilitats no de perdre, de fer el ridícul. I llavors això era una ofensa a l'orgull nacional. Aleshores, amb alguns no van autoritzar-los per raons polítiques. Això era així. O en el cas del futbol, ja la cosa curiosa és que el 1960, amb el campionat de seleccions d'estats europeu, l'Eurocopa havia de competir, a Espanya li va tocar finalment una semifinal amb la Unió Soviètica i no va jugar a la final per no haver de competir amb la Unió Soviètica.
Per por de perdre.
No, en aquest cas no era això, sinó que era sobretot pels símbols i que, clar, en un partit d'eliminatòria havien d'acabar anant a jugar en un estadi espanyol i hi hauria una bandera amb la falç i el martell.
Sí, però imagina't que haguessin guanyat.
Bueno, espera't, és que això és el que va passar després.
D'acord.
Perquè això passa el 1960.
D'acord.
És en unes semifinals. I el 1964 la circumstància és al final Espanya-Unió Soviètica, però és la final i es juga a Madrid.
Uau.
Al camp del Madrid. I, clar, aleshores el règim dubta i al final aposta per dir no, que jugui. I guanya. 2-1.
Clar, imagina't.
I, clar, aleshores l'explosió d'una victòria contra la Unió Soviètica contra el comunisme, no? Hem demostrat que som superiors al comunisme. Allò va ser, diguem, l'èxtasi, diguem, des d'un punt de vista ideològic.
Ja, però quin mecanisme també tan estrany, no?
Sí,
com, com no té cap sentit en realitat, no?
Mira, t'explicaré una anècdota que em va explicar un dels que va marcar un dels gols, dos gols d'Espanya, va ser el Xus Pereda, que era un jugador del Barça en aquella època, i l'any 2005-2006, parlant amb ell, em va explicar que, clar, quan van guanyar, el Franco va voler rebre'ls el perdó, els que havien guanyat. I ell i un altre, no recordo, clar, vivien a Barcelona i havien d'anar a Barcelona. Aleshores, anar a Barcelona, havies d'anar amb l'avió i no era via Poneri. Era un avió que sortia a una hora determinada. Doncs, com que havien d'anar a rebre, anar a veure ells al Franco, doncs ells van arribar a l'avió, l'altre company no recordo qui era, i ell una hora i pico més tard. Hòstia. L'avió, evidentment, es va esperar. Tota la gent estava allà, esperant, a dins de l'avió. Van arribar, i què van fer? Tothom els va aplaudir. Podries dir, estaven fins al monyo d'estar esperant tancats allà a l'avió. Doncs, fixa't fins a quin punt s'havia traslladat aquest clima, no?
Aquesta idea d'orgull nacional, no?, dels guanyadors.
Sí, sí.
Anem a Madrid, i et volia preguntar pel Real Madrid. Podríem dir, es podria considerar com l'equip del règim?
Clar, hem de pensar que el règim... o sigui, al final la figura del règim és Franco, és evident, és el militar que ha guanyat la guerra, i per tant els militars tenen un paper fonamentalíssim. I el que fan en els primers anys, en quant al futbol, és, diguem, potenciar un equip que es deia Atlético Aviación. Evidentment és d'una branca de l'exèrcit, i aquest equip, de fet, guanya dues lligues en els primers anys. Passa que l'any 47... per diverses circumstàncies, bueno, s'acaba reconvertint en l'Atlético de Madrid, que ja existia d'abans, però que havia quedat com difús allà dins, i llavors torna a ser Atlético de Madrid. Però aquest Atlético de Aviación del 39 fins al 47 és l'aposta real del règim. En els anys 50, sí, l'aposta passa a ser pel Madrid, sobretot perquè, a més, el Madrid, a partir del 55, el que fa és aconseguir la primera Copa d'Europa i les cinc primeres Copes d'Europa, i això amb un règim que les relacions internacionals era el seu gran punt feble, perquè estava molt aïllat, doncs clar, aquests triomfs internacionals eren importantíssims. Aleshores, aquí et trobaràs que, diguem, hi ha historiadors del Real Madrid que el que diuen és, bé, no és en realitat... qui es va aprofitar d'aquí? No? El que plantegen és el règim s'aprofita del Madrid, el Madrid s'aprofita del règim, i alguns d'ells diuen no, en realitat és el règim que es va aprofitar del Madrid, no? Bueno, clar. En definitiva, els mateixos ministres no se n'amagaven, hi ha moltes declaracions i fins i tot escrites, i en el propi butlletí del Madrid, que diguem, bueno, la millor ambaixada que tenim en el món és el Real Madrid, no? Això ho deien ministres franquistes, sí.
Ja. I, clar, a nivell polític, quin paper diries que jugàvem, doncs, les retransmissions radiofòniques, més tard les televisives?
Clar, en aquell moment hi ha un boom de premsa esportiva, però sobretot es canalitza molt a través de la ràdio. La ràdio, clar, havia arribat, en el cas de Catalunya, l'any 24, però clar, és, diguem, una ràdio molt precària de mitjans, no podíem fer gaire cosa en directe, ni molt menys, i en canvi, a partir de finals dels 40, diguem, la tecnologia aquesta avança molt, i aleshores, clar, el pes de les retransmissions esportives és molt gran.
Yeah.
I hi ha un seguiment... I clar, la televisió arriba a finals dels 50, cobertures limitades, però sí que és evident que el fet ja en els anys 60 de Televisió Espanyola tenia establert els diumenges a les 8 del vespre un partit de futbol sempre de la Lliga, no? Això ara, diguem, clar, pensa que, clar, vosaltres no ho sabeu, però només hi havia una televisió, clar. Ja. Per tant, hi havia
un públic...
Ho sabeu, no? Però vull dir en el sentit de que ara costa mica de fer-se la idea, no?
Clar, de clic i el que hi ha
clar, és clar, no? I aleshores vol dir que hi havia un públic captiu, no? Perquè era allò o res.
O res.
I, per tant, clar, això va fomentar molt. Jo penso que també hi ha un aspecte que va fomentar molt l'afició al futbol, fins i tot entre gent que no li interessava gens, que eren les quinieles, les apostes.
Ah, d'acord.
Perquè també era un moment en què hi havia... El joc estava molt restringit. Tampoc hi havia bingos ni tot això. Això havia estat prohibit. I, per tant, hi havia... És a dir, és un element que es retroalimentava, no? Una possibilitat de jugar, a més, setmanalment, Que, clar, pels aficionats del futbol, que era allò, si l'encerto, jo sé que aquest guanyarà l'altre o no, o empatarà, bueno, el que sigui, però després per altra gent que era una possibilitat. És a dir, era popularíssim, no? Ja. Les quinieles. Ara existeixen, però, bueno, és una cosa més, no? No? Mm-hmm. I en canvi, en aquell moment era molt central.
Clar, franquisme, molt malestar social... diries que el futbol servia també com per desactivar aquest malestar? Com...
Clar, jo aquí distingiria. Una cosa és que el règim volgués utilitzar-lo, segur, clar. L'altra és que ho aconseguís. I a mi m'agrada explicar un fet que d'alguna manera contradiu l'afirmació, encara que és un fet puntual, sí, però jo crec que és molt rellevant. 1951 hi va haver l'anomenada vaga dels tramvies a Barcelona, que no és una vaga en realitat, sinó que és que davant d'un increment del preu dels bitllets del tramvia a Barcelona i en paral·lel a no pujar-los a Madrid, això genera una protesta ciutadana que consisteix en no pujar els tramvies. I vol dir que la gent, doncs, si s'havia d'aixecar una hora abans per anar a treballar, per anar a peu, doncs la gent anava a peu. I això és una protesta que va durar més d'una setmana.
Uau, la gent es prenia les vagues molt en sèrio.
Molt en sèrio. Era un sacrifici personal,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Llavors, ja dic que es coneix com a vaga dels tramvies, però en realitat els tramvies funcionaven, no era una vaga dels treballadors dels tramvies, sinó era un boicot ciutadà. Que, a més, va començar amb uns paperets que mai s'ha pogut, i no sabrà mai qui va fer el primer paperet, diguem, no? Uns paperets que la gent es anava passant i anava fent, com... bueno, etcètera, no?
De pamflet, dius, no?
Bueno, no, sí, però uns paperets de res, de minúsculs, vale. Eh? Si ets un bon ciutadà, no has d'agafar el tramvia, això és una vergonya, etcètera, en castellà la majoria, eh?
Ja.
Bé, això, clar, va durar més d'una setmana i hi havia, clar, un pols entre el governador civil, que ell s'entestava amb que els tramvies circulessin buits, però que circulessin, clar, amb policia en els tramvies per protegir si algú volia pujar, perquè...
Piquet.
Clar, perquè hi havia algú que també trencava un vidre d'un tramvia, bueno, etcètera. I en aquestes circumstàncies es produeix un partit de futbol programat al Camp de les Corts, que era el camp del Barça de l'època, entre el Barça i el Racing de Santander, en què això és primers de març, plou moltíssim, i llavors en el camp aquell aleshores hi cabien unes 40.000 persones, i aleshores el governador civil diu, hombre, ara és la meva. Ara envio allà tots els tramvies a la porta de del camp i ara quan la gent surti, la gent claudicarà, agafarà el tramvia. I ningú va agafar el tramvia.
Uau.
Per tant, això, què voldries dir? És dir, hi ha una protesta ciutadana i els aficionats del futbol, si vols, els d'aquell dia, van reaccionar igual.
Sí?
No van agafar el tramvia per no mullar-se i anar a casa, sinó que van tornar a casa caminant.
Ja.
No? És a dir, que van respondre en el mateix que era la protesta ciutadana. És a dir, ja sé que ara estic parlant d'un cas concret, però em sembla...
No,
hi havia 40.000 persones, és prou important.
No, em sembla important perquè, a més, jo crec que a vegades la història la veiem com a vegades com que som incapaços de posar-nos allà, no? Però si ho pensem, no? Després d'un partit, de tota la emoció, de que ja no t'importa res, no? Només vols arribar a casa, no? I tot així, no? T'agafes aquest sentit polític, no? I aquesta com responsabilitat política i dius, no, doncs és que no vaig agafar el tramvia.
I això va ser decisiu perquè aleshores van baixar del burro i van tornar a baixar el preu del tramvia.
Clar, van dir,
és a dir,
sí,
que
així.
És una protesta... Estem parlant de l'any 51, no dels anys 70, és postguerra, encara hi ha cartilles de racionament, és a dir, una situació molt dura, i va haver aquesta resposta. I va ser una vaga, un boicot exitós, perquè va aconseguir el seu objectiu.
Clar, llavors podem dir que va ser una resistència, no?
Clar.
I també et volia dir si dins dels estadis hi havia com aquests espais de resistència.
Espais com a tal, no. El que sí que és evident... Això parlaríem ja del Camp Nou, que és a partir del 57, que hi havia nuclis de la resistència que anaven allà a tirar papers, a tirar pamflets.
D'acord.
És a dir, que es situaven a les parts més altes de l'estadi i des d'allà tiraven pamflets i fugien, no? Això sí que es produïa.
Ja.
La gent que vivia constantment pendent del futbol, de fet, allò de dir, el partit és el cap de setmana, hi haurà un altre cap de setmana, però entremig, tota la setmana era pendent d'informacions, rumors, bueno, etcètera, no? I això era molt rellevant perquè el futbol ocupava aquest paper, és a dir, tan gran en relació també hi ha la resta d'esports, que els altres pràcticament no se'n parlava, i en la vida quotidiana. Clar, això per una banda, no? Però per altra banda hi havia la vivència, diguem, més com a protagonistes de clubs modestos, de gent que feia o sigui, gent jove que jugava, però després els pares, els tiets que feien de delegat de l'equip, un que feia improvisat massagista, etc. Bueno, però tot això creava comunitat, no? I la gent que anaven a... No ho sé, per exemple, si és el cas de Barcelona, doncs res, que eren de Sants i anaven a jugar un partit a Horta i bueno, doncs anaven tot un grup. I, no? I llavors aquest tipus de vivència, i, jo crec, i en els pobles, diguem, el club de futbol com una de les entitats importants, diguem, que congregava en la gent. Hem de pensar en un context en què hi havia molt poques altres ofertes, no? I diguem tant, com abans dèiem, lo de la televisió, que només hi havia una, però a part d'això, i amb un horari que tampoc era com els d'ara, era un horari més restringit, però hi havia menys altres possibilitats i, per tant, doncs, bueno, el partit de les 12 del migdia d'un diumenge en un poble, doncs, bueno, era algo important, clar.
On tothom anava...
Que, en canvi, això, amb el temps, diguem, es va anar perdent en una part i molt... més la fixació amb les grans figures. Fins, diríem, ara vist des de l'actualitat, en el cas almenys de Barcelona, on es diu que hi ha com una revifalla, que és un futbol modest, que no és el modest al que jo em referia abans, volia dir un club tipus allò, el del Turó de la Peira o així, no, sinó el Sant Andreu, l'Europa, clar, que estan, diguem, és un nivell intermig, perquè són... en definitiva, jugadors professionals, però molt vinculats als barris, que en les últimes èpoques això està... I, bueno, hi va molta afició, no?
Molt bé. I ara, si ens apropem ja cap a la transició, no? Volia preguntar-te com va canviar, doncs, aquesta relació entre política i futbol a partir de la transició.
Clar, jo crec que va costar molt de treure's el paradigma franquista. Entre altres coses, perquè, com que he dit abans, com que l'esport depenia del partit, de la Falange, i la Falange doncs, va morir el Franco, però la Falange va seguir existint fins al 77. És a dir, els dirigents esportius d'alt nivell, nivell eren tots vinculats al món de la Falange. I clar, aleshores això, aquests no van deixar anar el poder fàcilment. De fet, va haver una llei perquè, fins i tot, un decret, perquè no pogués continuar el president de la Federació Espanyola de Futbol, un català, Pablo Porta, falangista, que la va fer el Cuyàs com a secretari de l'esport amb el primer govern socialista. I van haver de fer un decret perquè aquest home ho hagués de deixar. Diguem, estaven agafats en allà que no ho deixaven anar. No? Aleshores, una mica el paradigma d'un esport pensant només en els clubs de l'elit, diguem molt controlat per aquests grups polítics, uns presidents també molt conservadors, amb la enorme majoria. Per exemple, no hi va haver gaires presidents que demanessin que els presidents fossin elegits amb eleccions democràtiques. El cas de l'Agustí Montal en el Barça és una excepció. Ell va dir, no, ara ha d'haver eleccions democràtiques, i a més va dimitir perquè hi haguessin eleccions democràtiques. Això no va haver gent que emulés això. Per tant, era tot un món molt tradicionalista, molt vinculat en el que havia estat el franquí. Per exemple, pensem molts, es posava el nom de molts camps, eren els noms de presidents.
Ja.
Això després ha anat desapareixent, però això era... I, per tant, hi havia això, un presidencialisme, una cosa molt, molt conservadora. Llavors, això va costar molt.
Clar, i ara, o sigui, superant ja la transició, no? Hem parlat, no?, durant el franquisme, no?, d'aquell orgull nacional i tot això, d'aquests símbols, no?, d'aquests jugadors que eren símbols. Què diries que ha quedat d'aquella forma de fer política fent servir l'esport, no?, o aprofitant l'esport, o concretament el futbol?
A veure, jo crec que aquí hi ha un tema de fons sempre, que és aquella cosa que haureu sentit milers de vegades, la frase aquella de no barrejar esport i política. Clar. Que qui deia que no s'ha de barrejar esport i política eren els d'un partit polític, els de la Falange. Això per començar, Per tant, no barrejar l'esport amb altres maneres de veure el món, no? Llavors, això va fer que el franquisme intentés que l'esport fos una activitat deslligada d'altres activitats socials. Per exemple, abans de la guerra hi havia moltes més relacions entre entitats esportives i entitats culturals o recreatives dels barris, dels pobles, etc. I el franquisme va intentar separar això. L'esport ens el quedem nosaltres i això... I a qualsevol cosa li deien política.
D'acord.
M'entens? Aleshores, això jo crec que va tenir un recorregut, malauradament, segons la meva opinió, però un recorregut molt llarg. És a dir, que es va acabar el règim, sí, formalment, però que, en canvi, això va continuar durant molt temps, no? I, no sé, és a dir, qualsevol tipus de, diguem, d'actuació que tingués a veure això amb problemàtiques socials era considerat com una ingerència política que l'esport no s'havia d'involucrar, diguem, fer partits solidaris, no sé, fins i tot, no sé, recordo això de finals del segle passat, dels anys 90, un partit contra la droga, coses d'aquestes, bueno, sí, es van anar fent, però bueno, costava molt que entengués que el futbol no està al marge de, i l'esport de la societat, i per tant ha de tenir una implicació, no?
Ha canviat molt això, també, no?
Això ha anat canviant, sí. Però clar, ara portem 50 anys, des de la mort de Franco, i vull dir, per això et dic que jo el que veig és que això va tardar molt, molt, i per tant vol dir que el pes, diguem, el llegat franquista, en aquest sentit, es va aconseguir mantenir durant molt temps.
No, i encara s'escolta això de no barrejar l'esport amb la política, encara no sé si són nostàlgics o no, només és gent que no vol saber res, no? I no vol interessar-se per res, però jo que sé, ara pues, assistim, no?, a qüestions com, bueno, posar sobre la taula, coses com el racisme, no? O fa poc hi ha hagut un partit aquí per Palestina, etcètera, no? O sigui, jo crec que sí que comencen a passar coses, però la resistència jo crec que encara hi és. No sé dir-te si ve del franquisme o no, però encara hi és.
No, jo no dic que vingui únicament d'allò, però que aquesta va haver una rèmora que va durar molts anys, I després, evidentment, la societat evoluciona. I també jo crec que hi ha una qüestió generacional en els propis dirigents esportius, Vull dir, tot això també ajuda. I el fet de que, a més, siguin molt més diversificades les disciplines esportives que tenen rellevància. Perquè ara això també ho poden fer els d'altres esports, poden fer activitats que tenen molt de... No? Diguem, que tenen molta audiència i que tenen molt seguiment.
D'acord, Carles, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. He de dir que mai no havia pensat en la relació entre el futbol i el franquisme, o sigui que molt agraïda.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.